I ens atem una setmana més de cine amb Antonio Barrero a Roda de Barà Ràdio. Hola, Antonio, com estàs?
Hola, bé, bé. I tu?
Doncs molt bé, també, amb ganes de parlar de cinema, de conèixer una mica més sobre aquest apassionant món que hi ha tants temes sempre per parlar, no?
Doncs sí, vinga, som-hi.
Doncs avui de què ens parlaràs?
Doncs avui tinc moltes ganes de parlar i de recomanar tres produccions de casa nostra que s'estrenen aviat a les sales. Després aniré donant detalls de dates.
Molt bé.
I que per motius diferents, sobretot temàtics, jo crec que ningú s'hauria de perdre. Estic parlant de les pel·lícules Un amor, El mestre que va prometre el mar i L'ermita.
Vinga, prenem nota. Doncs explica'ns per què no ens hem de perdre aquestes pel·lis.
Doncs mira, començo per la primera i vaig donant detalls i ja veureu com intentaré engrescar-vos. La primera de la que vull parlar és Un amor, pel·lícula d'aquest any, 2023, de la Isabel Coixet. És una producció espanyola de 129 minuts. La Isabel Coixet, no cal parlar massa d'ella, però sí que vull recordar alguns títols, perquè és una directora consagrada i que ha fet produccions importantíssimes, a més a nivell internacional. Per exemple, Coses que mai et vaig dir, La meva vida sense mi, La vida secreta de les paraules, Mapa dels sons de Tòquio, Aprenent a conduir, Ningú vol la nit, La llibreria, Elisa i Marcela, Neva a Benidorm o El sostre groc, per dir-ne algunes, en té unes quantes més. Doncs la producció que avui ens ocupa, Un amor, és una producció de Bona Pinta Mèdia, Perdición Films i Monte Glauco AIE. És un drama. És un drama romàntic fosc, bastant revessat, i vaja, finalment està parlant de l'alliberament personal d'una dona. El guió és d'ella mateixa, de l'Isabel Coixet i de la Laura Ferrero, però està basada en una narració original de Sara Mesa. Sara Mesa. I segons he llegit algun crític, és una adaptació molt fidedigna de la novel·la. Vull dir que s'ha marcat com a pauta seguir fil per randa la narració original de Sara Mesa. La fotografia és de la catalana Ben Rouric i en el repartiment hi trobem Laia Costa, Jovic Keucherian, Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García Johnson i Francesco Carril. La pel·lícula es va estrenar al Festival de Donostia d'aquest any 2023, allà la vaig veure jo, i s'estrena concretament el divendres 10 de novembre. De què va la pel·lícula? Doncs, després de fugir de la seva estressant vida a la ciutat, la traductora independent Nat, de fet es diu Nativitat, de 30 anys, es refugia al petit poble de l'Escapa, a l'Espanya rural més profunda. En un mas desacabellat i amb un gos de carrer que li fa companyia, la noia intentarà reconduir la seva vida. Després de lluitar amb l'hostilitat de la persona que li lloga la casa i la desconfiança dels habitants del poble, Nat es veu obligada a acceptar una inquietant proposició sexual que li fa el veí Andreas, allà l'anomenen l'alemany. Aquesta estranya i confosa trobada donarà lloc a una passió obsessiva i desbordant que posseirà completament Nat i la farà qüestionar-se el tipus de dona que creu ser. Si us sembla, escoltem el tràiler.
Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural con encanto y gilipolleces de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí?
¿Por qué no?
Ven, 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 ven. Eso sí, eso, ven.
Tú eres Andreas, ¿no?
Y tú, Nat. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo.
Yo soy Carlos.
¿No? Que somos vecinos.
Se te volverá a inundar todo cada vez que llueva. No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte. Es un riesgo que corro. Las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
¿Soy yo como podría ser otra?
Podrías haber sido otra y yo también podría haber sido otro. Estás guapa hoy.
He prohibido llevarlo a tu casa. Prohibir es una palabra muy fuerte.
¿Quieres pasar la noche aquí conmigo?
Muchas vueltas todas las cosas. Tú te crees con derecho a juzgar, pero no tienes ni idea de nada.
Tú no me conoces. No me conoces. No me conoces.
Doncs no ho sabrem. Ens quedem amb la pregunta en l'aire.
S'ha de veure la pel·lícula.
S'ha de veure la pel·lícula, evidentment.
Doncs bé.
Pinta molt bé, eh? He de dir que sembla que enganxarà aquesta pel·lícula.
La pel·lícula jo crec que farà un llarg recorregut a les sales perquè és interessant.
I la Isabel Coixet sempre és peculiar,
sí,
també.
Sí, és peculiar. Té unes històries molt peculiars que arriben, les sap transmetre molt bé els sentiments, a més amb actors i actrius, treu tot el màxim que pot d'ells.
Sí,
I aquí en aquesta pel·lícula, però, també he de dir que tot és bastant aspre. Els personatges punxen en el moment que se t'acosten. De fet, només se salven un veí gran que té cura de la seva dona dement i la veterinària del poble. Els altres, tots són difícils. Igual que punxa el paisatge i l'ambient de l'Escapa, aquest poble sense encant que està ubicat a l'àrid Pirineu aragonès. És experta, de fet, Coixet, a retratar aquests no llocs, remots, aïllats, desconcertants, dels quals sap captar una energia gairebé telúrica i on els personatges semblen desconnectats del món exterior, sovint també de si mateixos. El que passa en aquests llocs es queda en aquests llocs. Aquí, un amor està relacionada directament i bastant amb la vida secreta de les paraules, però també amb Mapa dels sons de Tòquio o Ningú vol la nit. No, o sigui, les històries són totalment diferents, però sí que estem parlant d'aquests llocs que no existeixen, que estan allà en un lloc perduts i on passen coses relacionades amb els sentiments. És molt inquietant el personatge de Hobbit Keucherian, el que probablement és la seva millor interpretació fins ara. De fet, es va emportar el premi a la millor interpretació al Festival de Donòstia. Se'ns apareix carregat d'un passat que el converteix en el més pervers dels habitants d'aquell poble, on sembla, de fet, que tots amaguen alguna cosa, i les amaguen. Reconeixem sota la mirada de Coixet aquest Hugo Silva superb, pedant i masclista, aquella Ingrid García Johnson tan educadament maligna i aquest Luis Bermejo, que és un assetjador que necessita exercir amb les dones la seva petita quota de poder cada vegada que en té ocasió, que sent plaer quan olora la por d'elles i aconsegueix que es trenquin una mica o molt. Coixet aconsegueix que, tot i tractar-se d'un relat i uns personatges no creats per ella, tot resulti absolutament reconeixible i propi del seu imaginari. Aquesta vegada, però, la seva mirada resulta menys lírica que de costum, i sembla que el paisatge sec i polsegós impregna també la narració i els personatges que hi pululen. En el personatge de la protagonista, de la Nat, i en les seves decisions controvertides i arbitràries, sembla ressonar, com un eco, la pròpia directora, que s'implica sense judicis ni mirades condescendents en l'emancipació de la seva protagonista. Repeteixo, 10 de novembre, a les sales de cinema, Un amor.
D'Isabel Coixet, no us la perdeu. Anem amb una altra recomanació?
Vinga, anem amb una altra que també aquesta... Bueno, m'ha arribat al cor.
Home, ara entendrem per què.
Sí. El mestre que va prometre el mar, pel·lícula també d'aquest any, de Patrícia Font. És una producció catalana rodada en català i en castellà que dura 110 minuts. La directora, Patrícia Font, no és massa coneguda, no té una filmografia tan àmplia com la Coixet, evidentment, però penso que farà carrera. D'ella recordo el curtmetratge que fa per a Llevar, que es va emportar al Goya, el millor curtmetratge fa unes quantes edicions, el llargmetratge Gente que viene y va, que va passar bastant desapercebut, i després ha fet capítols de les sèries Cites, les de l'Hockey i Polseres Vermelles també al principi. La pel·lícula que ens ocupa és una producció de minoria absoluta, l'Astor Media, Filmax, Mestres Films, TV3 i Televisió Espanyola. És un drama basat en fets reals, ubicat als anys 30, de fet del 34 fins al 39, i en l'actualitat, va alternant el passat i el present. I tracta de la pedagogia, de les tècniques Freinet, del feixisme i de la memòria històrica. És un guió fet per Albert Ball a partir de la novel·la de Francesc Escribano i tres autors més que els diré perquè tinc el llibre a la mà. Són Queralt Soler, Francisco Ferrandiz i Sagi Bernal. De fet, però, l'autor, el que porta el pes de la narració és el Francesc Escribano. La fotografia de la pel·lícula, magnífica, és del David Valdepérez, la música també una troballa, de Natasha Arizu del Valle, i en el repartiment hi ha l'Enric Auqué, Laia Costa, Luisa Gabassa, Ramon Aguirre, Milo Taboada i Alba Aguilera. La pel·lícula es va estrenar al Festival de Valladolid, a la Seminci d'aquest any, on va rebre molts elogis, i va ser la pel·lícula inaugural del Most a Vilafranca del Penedès. I s'estrena el 10 de novembre, com l'anterior. 10 de novembre, El mestre que va prometre el mar.
Molt bé.
Explica una mica de què va.
Sí.
Ariadna, Ari, a la pel·lícula, la protagonista, Laia Costa, descobreix que el seu avi busca des de fa temps les restes del seu pare desaparegut a la Guerra Civil. Decidida a ajudar-lo, viatja a Burgos, on estan exhumant una fossa comuna on podria estar enterrat. Durant la seva estada, coneixerà la història d'Antoni Benages, l'Enric Auqué, un jove mestre de Mont-roig del Camp, la província de Tarragona, que abans de la guerra va ser professor allà del seu avi. Mitjançant un innovador mètode pedagògic, Antoni es va guanyar l'amor i el respecte dels seus alumnes i els va fer una promesa: els portaria a veure el mar l'estiu, aquell estiu de l'any 1936.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Benages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benages.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro.
No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo.
¿Listos? ¡Ya!
Y ese de ahí es Carlos, tu abuelo.
No voy a tolerar este comportamiento en clase, ¿eh, Carlos? Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera.
Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños.
Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo.
En cuanto a tus artículos, tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Y no es un momento para hacerlo.
Estoy perdiendo tiempo.
Puedes rebuscar.
Antonio, a lo mejor deberías irte de aquí. Te has señalado, todo el mundo sabe lo que piensas.
A partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Quiero que todos vayáis a vuestras casas y traigáis cualquier libro, cuaderno de mierda que tenga que ver con este maestro comunista.
La caja.
Carlos, ¿dónde está Antonio?
No pierdas la esperanza. Esperanza tengo, que no tengo tiempo.
¿Os gustaría ver el mar?
Sí, sí.
Pues quiero que enseñéis este cuaderno en casa y que vuestros padres lo lean. Que les digáis que este verano el maestro os llevará a ver el mar.
L'any 1999 s'estrenava La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, interpretada per Fernando Fernán Gómez i Manuel Lozano, mestre i deixeble respectivament. L'època on s'emmarca la història és durant l'etapa republicana i els inicis del cop d'estat que van acabar amb la Guerra Civil. En aquesta pel·lícula se'ns mostra el tarannà d'un mestre exemplar que venia a representar el que havia de ser un mestre en majúscules, el primer ciutadà de la República. Què mostrés els valors d'aquesta concepció política, un mestre de tothom i per tothom. Quan es va acabar la guerra, centenars de mestres com el de la pel·lícula van ser assassinats, expulsats de les seves escoles. Res i curt. Van patir tota mena de represàlies i una repressió llarga i duríssima. La llengua de les mariposes va esdevenir una pel·lícula commovedora que ha deixat una petja profunda en tots els que l'hem vist, sobretot si provenim de l'àmbit de l'ensenyament. Doncs bé, una reacció semblant m'ha provocat El mestre que va prometre el mar, que no és altre que Antoni Benages, nascut a Mont-roig del Camp, aquí molt a prop, i que l'any 1934 és destinat a Banyuelos de Burueva, un poblet proper a Burgos. Allà es convertirà en un mestre molt diferent del que s'esperen en aquesta petita població, sobretot molt diferent al mestre anterior, que no és altre que el capellà del poble, un dels representants de l'església més retrògrada. Benages fa servir mètodes d'ensenyament totalment novedosos, seguidor com era de Celestín Freiner, i un home amb fortes conviccions republicanes que el portaran a morir d'un tret al clatell després de patir tortures que la pel·lícula, afortunadament, ens estalvia. La seva relació amb les criatures és modèlica. Les acull sense condicions i les anima a tirar sempre endavant. Creu en elles i les ajuda a que confien en elles mateixes i també en les altres persones que els envolten. Però la pel·lícula presenta una novetat que cal destacar. Alterna escenes de l'època que Benages és el sublim, Enric Auqué, fa un paperàs. Doncs l'època aquesta en què Benages treballa en aquest petit poble les alterna amb la recerca en el present, que és el personatge que interpreta i dona vida a Laia Costa, que està buscant les restes del seu besavi, que va ser deixeble de Benages sense que ella d'entrada ho sospités. Aquesta recerca uneix les dues històries del present i del passat. Per un costat, tenim un home que viu en una residència amb símptomes avançats de demència i la seva memòria es va convertint en boira i, per l'altre, l'intent de recuperar la memòria històrica. El mestre Benages va prometre als seus i a les seves deixebles que coneixerien el mar, però no va poder fer realitat la seva promesa perquè va ser víctima del feixisme. De fet, el van detenir a Briviesca i el van assassinar a les muntanyes de la Pedraja el 25 de juliol de 1936, pocs dies de que s'iniciés la revolta feixista. Però hi ha coses que aquelles criatures van portar dins seu que no oblidaran, i això surt molt ben reflectit a la pel·lícula, i que passarà com em va passar a mi, que difícilment podré oblidar aquesta pel·lícula perquè posa els pèls de punta.
Colpidora, no?, d'aquelles que...
És molt colpidora. Jo pensava, dic, va, serà una altra pel·lícula sí, del mateix tema i tal, Guerra Civil, repressió... I no, és una pel·lícula, sobretot, de l'ànima, de la idea de pedagogia que he tingut sempre tan clara, sí, i que aquest mestre la porta a tots els extrems. I llavors convence aquella població, que evidentment són tots recelosos, les famílies sobretot, el capellà, l'alcalde, convence'ls tots i fer-los entrar en aquella dinàmica de que la llibertat era el principal projecte i que la impremta i que el tocadiscos, tot allò eren elements que servien perquè els nens trobéssim el seu camí, els seus textos, tot això és increïble de la forma en què està narrat. Amb un Enric Auqué, mare meva, quina interpretació més bestial que fa l'home aquest. Doncs bé, he quedat colpit d'aquesta pel·lícula, la recomano de totes, perquè, evidentment, és dura, tot i si té un final obert, perquè afortunadament el present procura endolcir el tema. Tot i així, és un dels morts desapareguts que encara no han trobat.
Vas assistir al rodatge, no?, algun dia?
Sí, vaig assistir al rodatge, sí.
Com va anar l'experiència?
Vaig assistir com a figurant, vaig conèixer la Laia Costa, la Laura Corregero, que fa un paper de secundari com a mare de la Laia Costa, i va ser una experiència interessant perquè vaig veure tot el procés que ja passa en aquesta residència on hi ha l'avi, i bé, vaig participar del rodatge, però després, quan he vist la pel·lícula, bueno, el que passa en el muntatge, he desaparegut. La meva intervenció ha desaparegut.
La propera serà.
Esperem a la propera.
Doncs vinga, anem amb la tercera recomanació, Antonio.
Anem a la tercera.
De què es tracta?
La tercera és L'Ermita. També pel·lícula d'aquest any, de la Carlota Pereda. És una producció espanyola de 105 minuts. La Carlota Pereda té alguna producció menor i després va començar a fer-se famosa amb Cerdita, el curtmetratge, i després el llargmetratge Cerdita, que de fet parteix de la idea del curt. Cerdita jo la vaig veure a Sitges i també em va agradar moltíssim. L'Ermita està produïda per Bixago Entertainment i Filmax. És un drama fantàstic, és terror sobrenatural i sobretot, i a l'inici de la pel·lícula surten molt ben reflectides les tradicions ancestrals del País Basc. El guió és d'Albert Bertran Bas, de la Carlota Pereda i de Carmelo Viera. La fotografia de Rita Noriega i la música de Pascal Gueny. En el repartiment hi trobem a la Belén Rueda, omnipresent en aquestes pel·lícules, Maya Zaitegui, Laura Galán, Loreto Mauleón, Anastasia Russo, Elena Irureta, John Olivares i Josean Bengoetxea. La pel·lícula es va preestrenar al Festival de Sitges d'enguany, allà és on jo la vaig veure, i s'estrena a les sales el 17 de novembre.
Uh-huh.
De què va la pel·lícula?
Vinga.
Emma, la nena Maya Zaitegui, que està genial, vol aprendre a comunicar-se amb l'esperit d'una nena que fa segles que està atrapada a l'ermita del seu poble. Intenta convèncer Carol, que no és altra que Belén Rueda, i que és una incrèdula i falsa mèdium, perquè li ensenyi a parlar amb fantasmes, però com ho ha de fer si tot el que fa és fals i és només uh-huh. per guanyar-se la vida. La seva ajuda és l'únic amic que té per seguir unida a la seva mare, que està malalta quan mori, i la necessita per connectar-se amb ella i poder parlar amb ella quan hagi mort. Amb aquest plantejament tan complex, bueno, de fet, la nena ho diu, si no la protegeix, la seva pròpia vida corre per ell perquè ha entrat en aquest món esotèric i sobrenatural que ocorre a l'ermita. Escoltem el tràiler.
Nada de móviles.
¿Ah, sí? ¿Y qué puede pasar?
Nada bueno.
No voy a poder hacerlo sola. Yo te puedo cuidar y así estamos juntas.
Ya, pero es que ese no es tu trabajo.
Ayúdame, por favor. Tu mamá me prometió que me enseñaría a ser médium.
¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y se hace cosas que no debería.
¡Mamá! Lo tienes que creer. Me quemé. Vean los hombres pájaro.
¡Mamá! No sé por lo que está pasando esa niña. Ni se te ocurra acercarte. ¿Me oyes?
No te la puedes llevar. No hasta que aprenda a hablar con ella.
¡Emma!
¡Ayúdame! ¡Tengo miedo!
Bé, després de Cerdita, Carlota Pereta ens presenta la seva nova pel·lícula que eleva el nivell de la producció amb una incombustible Belén Rueda al capdavant del repartiment. A veure, atenció, vaig gaudir molt de la brutal Cerdita entre xoriços, piscines, bullying i venjances plenes de sang. Però aquesta segona pel·lícula, que es nota més estilitzada i madura i redobla els esforços per sorprendre l'espectador i fer un cinema de terror més adult, no m'ha acabat de fer el pes. I és que quan l'Ermita, la pel·lícula de la que estem parlant, redobla els seus esforços en el terror folk basc, triomfa amb magnificència. Els monstres tenen un disseny únic i increïble. Està molt bé tota la primera part en la que surt totes aquestes tradicions ancestrals de monstres i que, de fet, és el que li dona sentit i l'inici de la pel·lícula. Doncs tenen aquests monstres un disseny únic i increïble. I els seus efectes visuals són tan poderosos que gairebé es pot sentir l'olor de la putrefacció dels metges de la pesta deixant caure cucs a l'espatlla de la nena protagonista. Ahí ho deixo. Ahí lo dejo.
Sí, sí, deixo.
Feia molt de temps que no veia una cosa tan estilitzadament grotesca al cinema de gènere patri, i els fans com jo gaudiran de valent amb aquests esperits vinguts del segle XVII disposats a protegir la seva història. Tot i així, els pals a les rodes de l'ermita se'ls posa al propi film en pretendre anar més enllà de la història sobrenatural i convertir tota la pel·lícula en una metàfora de la pèrdua, la mort, el trauma i el dolor dels que deixem al darrere. La pel·lícula insisteix de manera molt poc subtil en les escenes on la nena ha d'afrontar la propera mort de la seva mare, convertint-la per moments en un telefilm dramàtic de cinema de tarda sense res de nou a portar. I per mi és aquest el gran llast. És a dir, té un plantejament molt interessant, però aquest tema de la mort de la mare i de la nena, allò
no
és reiteratiu i és el que li treu interès a la pel·lícula sota el meu punt de vista.
Uh-huh.
A l'ermita li falta just allò amb què es desbordava Cerdita, ganes de jugar amb el gènere i amb ella mateixa. I és una petita traïció perquè sí que comença amb magnificència, amb una primera escena que enganxa l'espectador de forma magistral. Però a partir d'aquí no és capaç de trobar el rumb ni el to. brillant en cada escena paranormal, però sense aconseguir rematar més enllà del pilot automàtic amb el drama excessiu, gairebé telenovelesc, d'una protagonista infantil, l'ambició de la qual es repeteix una i altra vegada amb constància al llarg del metratge. Per sort, tenim el contrapunt sarcàstic de Carol, el personatge de Belén Rueda, que s'allunya de la majoria de personatges que ha fet en pel·lícules de terror, perquè recordem que la Belén Rueda la van veure a l'Orfenat, Els ulls de Júlia, No dormiràs, etc etc. A més a més, s'ha especialitzat en aquest tipus de paper.
Sí.
I de fet aquí, però, tot i que fa aquest paper inicial però i que accepta un rol protector de la nena, però és un personatge que està fastiguejat, que és incrèdul, que està cansat, que es guanya l'animadversió de tots els que l'envolten i que té deutes pendents amb el seu passat. No puc dir que sigui apassionant, però sí que té els millors diàlegs d'una pel·lícula que en general no té l'espurna necessària per convertir-se en un èxit rotund. La salva una mica la Belén Rueda, perquè té uns... en el seu argument, vull dir, els diàlegs que té una espurna i una xispa que és el que de fet li dona un punt d'humor a tota la història. Però tampoc no vull enganyar ningú, la pel·lícula funciona, eh? És a dir, no, i la vaig veure a Sitges i quan la vaig veure em va agradar molt més que després quan l'he paït vaig dir no et deixis enlluernar. És àgil, està ben cohesionada, els moments de terror són magnífics i els moments dramàtics funcionen també. Quan un talent entra amb la força de Pereda Cerdita, només pots esperar que creixi en tots els sentits sense perdre la frescor. I aquí, indubtablement, evolucionen intencions, fotografia i posada en escena. Però li falta aquest component únic que va fer especial la seva obra anterior, Cerdita.
Vaja. Però tot i això, tot la recomanes?
Tot així la recomano si voleu tenir ensurts i viure
una estona
allò...
De tensió.
I és terror suportable, eh? No és sí. Allò tampoc... I a més, mèdiums, històries... I sobretot aquest drama que és el que per mi falla. Uh-huh. Aquest drama de la mare i de la nena i tal, i la cosa aquesta del plor i tal. Bueno, tot plegat funciona. Però no és una bona pel·lícula o no està al nivell dels que esperàvem que vindria després de Cerdita i per mi no està al nivell de la primera pel·lícula.
D'acord, doncs, Antonio, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí. Fins la setmana vinent.
Molt bé, adéu. Ho deixem aquí.